Hola, bona nit. 11 membres del Centre Excursionista Sant Celoni començaran la setmana vinent una gran aventura. L'objectiu és pujar al cim de l'Island Peak, al Nepal. Seran més de 6.000 metres d'alçada a superar en uns 20 dies. En aquest programa especial parlarem amb la Marta de la Iglesia i en César Cabrera, dos dels membres de l'expedició, i en Carles Monturiol, vicepresident del CESC. Ells ens explicaran d'on va sorgir la idea de fer aquesta muntanya i com ho han organitzat. A veure, primer de tot, d'on surt la idea de fer aquesta expedició a l'Island Peak?
Doncs això és un projecte que va sortir fa prop d'un any i va sortir doncs, per les ganes que teníem d'anar a celebrar els 50 anys al Nepal. A partir d'aquí doncs, vàrem començar a juntar-nos a un grup de gent doncs, que feia temps que caminàvem junts, que ens aveníem, que érem amics i que tots teníem una fita comú que era doncs, anar al Nepal. Ens feia molta il·lusió per diferents motius i en base a això doncs, vam començar a treballar el projecte. Llavors som 11 persones, totes molt diferents unes de les altres, i quan vàrem decidir doncs, que sí, que es podia fer això, doncs, es va començar un treball de grup dividit en grups petitons i cadascú s'encarregava doncs, d'una cosa específica.
En principi dir també que tots tenim en comú ser del Centre Excursionista de Sant Celoni.
Evident.
Tots sortíem junts del centre. I el que hem començat a veure és, primer, que anàvem al Nepal, després que anàvem a fer allà. Primer anàvem a fer un trekking, després el trekking es va animar a, ostres, ja que anem per aquí, a veure si fem un pic. I al final el pic és un pic de 6.190 metres a l'Island Peak. I bueno, és la idea. A partir d'aquí pues, començar a entrenar i començar a buscar com i de quina manera, i l'agència. I una vegada decidit tot això, vam dir, bueno, i si aprofitem per fer alguna acció allà, alguna cosa que podem fer. I vam contactar amb el consolat, no?
Sí, vàrem contactar amb el consolat perquè enteníem que com a centre excursionista teníem que fer quelcom més, ja que anàvem en un país que en principi està menys desenvolupat que nosaltres, doncs aportar-hi alguna cosa. Llavors, mitjançant el consolat i contactes de gent que ja havia estat al Nepal, vàrem aconseguir trobar una persona que havia muntat un orfelinat que estava al marge de les ONGs, perquè hi ha tres ONGs catalanes que actuen a les valls de Katmandú, però ens va agradar més poder anar directament en el lloc on te volíem veure el que deixàvem i el que fèiem, no? I llavors ens varen contactar amb aquesta gent i, bueno, no és res més que un senyor que és gerent d'un hotel, no com els hotels d'aquí, òbviament, però aquest senyor, doncs, el que sí que ha fet ha sigut recopilar tota una sèrie de gent que està pel carrer, sobretot nens i àvies, perquè les dones, doncs, quan queden vídues, doncs, passen a no ser res. És a dir, es queden sense sostres, no tenen lloc, no tenen menjar, no tenen de res. I llavors el que vàrem fer va ser contactar mitjançant el consolat i aquesta gent si podíem anar allà. Quan els hi vàrem escriure a través d'un mail i encantats de la vida, ens van dir que no hi havia cap problema i la idea, doncs, a partir de llavors, que ja sabíem on teníem que anar, vàrem dir que faríem un munt d'activitats. Unes eren entrenar-nos per arribar en bones condicions a fer el trekking i si podíem doncs, fer el pic, i l'altra era doncs, anar a aquest orfelinat, recopilar diners i portar-los diners en allà i comprar-los el que necessitaven en aquell moment en allà mateix. Això ens donava idea de com estaven, anàvem a fer comerç local i a passar tot un matí, un dia o el que puguem estar amb aquesta gent.
Per poder recollir diners per entregar a aquest orfenat, el CESC ha organitzat diverses activitats, com ara titelles i la venda de material, així com la barraca de gots de festa major.
Vam fer bufos...
Sí, els bufos, les bragues aquestes
les bragues
de muntanya.
Del fred de muntanya. Hem fet el sorteig d'una panera. Vam col·laborar a la festa major portant la barraca dels gots.
Però en aquest any que passa entre que van decidir què feien i que acaben marxant, han fet altres coses a part de recaptar diners. S'han hagut d'entrenar intensament.
Hem fet tot un programa d'entrenaments amb aquestes comissions que t'explicava abans, en Lluís i l'Èrica i en Miquel, que no ve a l'expedició però que ens ha donat tot el seu suport i des d'aquí li donem les gràcies, ens han estat entrenant en tot el que són tècniques d'alta muntanya, perquè ells són els que estaven més preparats per fer-ho. En César i la Rosa doncs, se n'han encarregat de totes les finances, és a dir, tots els diners que recopilem, doncs, distribuir-los, saber què hem recopilat amb cada cosa, en fi, els comptes, que això són molt importants. Tenim una doctora, que és la Montse, que juntament amb la Marta, que és infermera, i jo també, doncs hem fet el botiquín de l'expedició. Cada expedicionari té un mini botiquí per emportar-se. Després hi ha hagut el Josep Manel, que s'ha encarregat de tots els tràmits del viatge amb l'agència de viatge, d'explicar-li tot el que volíem fer, com ho volíem fer, quants anàvem, quants portejadors portàvem, quants portejadors d'alçada... Quin pobre nano, s'ha fet un tip d'anar a l'agència de viatge. Tota la logística l'ha portat el Josep Manel. Aviam, el Ramon, l'Ester ha fet el disseny gràfic de la samarreta i dels cartells. El Ramon ens ha ajudat amb tot el que ha sigut logística, tot de ser necessitat una mà ha estat sempre el Ramon. No em deixo ningú. Carles. En Carles és el que se n'ha encarregat, com que el tinc al costat.
Com està aquí?
De les relacions institucionals. Ell és el nostre enllaç amb el centre. Bueno, amb el centre, òbviament, hi anem tots, no? Però vull dir, amb el centre, amb l'Ajuntament, amb la ràdio...
És el vicepresident del centre, sí.
És a dir, és el que s'han encarregat de totes aquestes qüestions i després, doncs, si hem de muntar una exposició o un audiovisual, doncs ell també és el que s'han encarregat de lligar-ho tot. Vull dir que amb tota la colla, doncs, tothom ha tingut el seu paper importantíssim dins del que ha estat la preparació del trekking. També molt important, penso que ha sigut el que durant un any ens hem anat coneixent. Vull dir, independentment de que les activitats que haguem fet per preparar-nos físicament, que hem fet cims, caminades, vies ferrates, sopars, balls...
Hem
fet de tot,
que...
Doncs això és també, penso que molt important ha sigut que ens ha permès conèixer-nos, perquè amb una expedició així és molt important la convivència. Quan tot va bé i ningú té cap frec, però quan poden anar les coses malament i poden haver-hi entrebancs. Llavors és important que la gent doncs, sàpiga les limitacions de cadascú, el caràcter de cadascú, i que doncs, bueno, si hi ha alguna cosa per polir, doncs es pugui fer. No? I en aquest sentit jo penso doncs, que hem format un grup molt cohesionat i que durant tot aquest any doncs, ens hem pogut anar coneixent molt. Jo penso que a hores d'ara doncs, som una colla d'amics, no? A part de ser doncs, bueno, muntanyencs, amants de la muntanya, juerguistes i tot el que vulguem, perquè som una mica de tot. I llavors també m'agradaria donar les gràcies a gent del centre excursionista que s'ha posat al costat del nostre projecte amb alegria i amb il·lusió i que sempre que hem necessitat alguna cosa doncs, els hem tingut al costat. I estic parlant de l'Agustinet, estic parlant d'en Paulo,
Julio i la Núria.
També és una parella que no han pogut venir amb nosaltres, però bueno, que han estat amb nosaltres en tots els trekkings, a totes les sortides. I que,
la Francesca. Bueno,
la Francesca també ens va venir a ajudar molt a les barraques i en Miquel, que ens ha ajudat a la preparació. I tota aquesta gent doncs, ha fet que fem una pinya important i que, bueno, que ens n'hem sortit prou bé, perquè hi havia gent doncs, que mai havia trepitjat el gel o no s'havien posat mai uns crampons... I hem fet de tot durant aquest any, no? També podríem explicar quatre coses així en rarilles que hem fet, no? Vinga, la via ferrata, tu.
Clar, hi ha gent que no s'havia pujat mai per les parets, diguem, amb semiescalar, que seria una via ferrada. I, bueno, ha sigut una altra de les sortides que hem estat fent, hem fet un parell. I també vam anar a la zona de l'Aneto a fer glacera, bueno, fer una mica... Perquè en principi ja anàvem a fer un trekking, a caminar, encara que era amb alçada, perquè el trekking passava per un pas a 5.300 metres, que ja és una alçada, però no estava previst fer l'Island Peak a 6.190. I aleshores ha calgut un entrenament especial per a poder pujar.
Home, hem tingut tiades molt divertides, eh? Vàrem anar... Aquest any anàvem... Bueno, hi ha hagut dies que ha nevat molt. Vàrem anar a Andorra, per exemple, en un refugi lliure. En allà vàrem aprendre a fer cordades, no? Vam aprendre a posar-nos a tots bé l'arnès, sapiguent el per què ho feies, no perquè ho veies al costat, sobretot les mesures de precaució i totes aquelles coses que s'han de tenir en compte, fil per randa. Vam saber el que era passar un fred mortal a la nit, amb el que tothom es va anar a comprar un sac adient, perquè ja vam veure que ja anava en sèrio. I bueno, també ens ho vam passar molt bé, també t'ho haig de dir. A part de les vies ferrates, un altre dia vam anar a fer caiacs. Aquí sí que va venir molta gent del centre i bé, va ser una jornada també molt divertida, molt. Un altre dia ens en vàrem anar a veure unes caves, per conèixer país i territori, perquè això també és important. Hem anat a la manifestació tots plegats, també. I, en fi, hem fet moltíssimes coses que això ens han permet veure també que les coses, quan van bé, van bé, i quan van malament, com he dit abans, has de tenir uns recursos propis, perquè potser t'has de refiar de tu i prou, perquè pensa que estem 13 dies per damunt dels 4.000 metres. Abans de fer l'Island Peak fem dos pics més, el Goicorri i el Calapatar. El Calapatar és un pic que el fa quasi bé tothom que fa aquest trekking, però nosaltres, en comptes de fer sempre el trekking tradicional, ens n'anem a una altra vall, anem a la vall del Gokyo, que se'n diu, passem per un pas de muntanya. Abans ja haurem fet el Goicorri, que és un pic de 5.400 metres, passem per un pas de muntanya, que també està a 5.400 i pico, i després ja passem a l'altra vall, que és la més turística, i anem a fer el Calapatar, que també té 5.000 i pico de metres.
1.500.
Vull dir, això vol dir que hem de tenir una bona aclimatació i que sense fer gaires quilòmetres sí que fas un desnivell molt important i això desgasta molt. I bé, bueno, hi ha un company nostre que és com una mena de tro que l'hem hagut d'ensenyar també que té que frenar una miqueta perquè pues, aquestes alçades no es pot anar corrents, no? I bueno, dies enrere doncs va fer un cim,
va pujar al Mont Blanc, el dimarts de la setmana passada.
Sí, i bueno, ja ho va veure una mica com cansa
l'alçada.
Hem fet també realment alta muntanya, uh-huh. Bastantes sortides d'alta muntanya, de cap als 3.000 metres, el que ens permet el Pirineu, no? Que no passa gaire als 3.000, i inclús aquest estiu, tot i que feia una calor espantosa, vam fer l'olla de Núria, o sigui, tot el vol l'olla de Núria, amb nansa i tot.
Amb nansa,
perquè fer tot el vol, que, bueno, que són uns...
17 pics vam fer.
Sí. Sí. I són cap a uns 22 quilòmetres o així, però a més a més vam fer la nansa, que és anar a fer els Torreneules, i que bueno, vam estar gairebé 2 hores, 9 i 3 quarts, per fer-ho, i és un afegit, per dir, bueno, i vam estar tot aquest temps, doncs, pràcticament 2.700 i 2.900 metres, no? Amb la qual cosa ja és allò de fer molta estona a una alçada que, bueno, que t'hi vas habituant, no? I això és bo perquè, bueno, hi ha qui ho nota més, hi ha qui ho nota menys, però sí que és important, i el tema del pes també es nota molt. O sigui, si vas amb poc pes, doncs vas lleuger, però amb l'alçada el pes es nota molt més, no? Doncs has d'anar ben preparat per si hi ha un canvi sobtat de temps, vull dir que preparat pel fred i preparat per l'aigua i el mal temps i el vent, no? O sigui, ulleres adients, un bon Gore-Tex, doncs, per t'aguanti l'aigua i el vent, no? I aleshores la roba d'abric per sota, perquè a diferents capes, per, doncs, en funció de la... Perquè, esclar, si t'abriques més del compte, també és dolent, no? Perquè llavors comences a suar i si et pares, després, bueno, llavors pots congelar, per exemple, no? Aleshores és important, doncs, anar ben equipat. I doncs tot això vol dir que és també un pes, no? I has de buscar una mica l'equilibri entre doncs, el que és necessari i reduir al màxim el pes, per altra banda, no?
És molt important també la deshidratació que tens a l'alçada, perquè quan més puges, menys gana i menys set tens. Però sí que és cert que fisiològicament el cos necessita un aport de líquids extraordinari, és a dir, que diuen doncs cada 1.000 metres d'alçada és un litre més que has de beure, és a dir, 4.000 metres t'has de beure 4 litres d'aigua i a 5.000 metres 5 litres d'aigua. Ja no és tan fàcil trobar aigua a 5.000 metres, no? Llavors, doncs, part de l'adaptació i de la climatització passa per saber caminar molt a poc a poc, respirar bé i hidratar-te molt bé. I això doncs, també és una de les coses que hem anat treballant, el tema de mal d'alçada. Hem anat parlant, si hi ha hagut algun dubte o així, també se n'ha parlat, se n'ha sortit, s'ha dit. I per la compte que ens té els tres sanitaris que anem, doncs ja procurarem que ningú tingui mal d'alçada, perquè si no, això es pot convertir en un desastre. I bé, però això sí que és una part molt important d'aquest trekking, eh? La bona adaptació al medi.
Quina serà la ruta que faran aquests 11 expedicionaris?
El 11 d'octubre sortim d'aquí, dormim a Doha. Al Doha anem el dia 12 fins a Katmandú. A Katmandú s'han de fer tots els papers per poder entrar a la zona dels parcs, per poder fer visats, per poder... No, què més? O sigui, bueno, els permisos.
Sí, els permisos.
I d'allà es vola amb un petit avió fins a Lukla. I això serà l'endemà. Això ja serà el dia 13. I el mateix dia 13 comença el camí. Ets d'arribar, motxilles i endavant. I caminem durant 20 dies.
Sí, 20 o 22 dies.
20 dies. Caminem fins al dia 30, que tornem a Lukla. En principi som 11.
11, fem 3 cordades per anar a fer l'Islam Peak. Llavors em sembla que anem amb 9 xerpes, perquè cada xerpa porta uns 35 quilos de pes. Això es equival a un petate i mig de nosaltres. És a dir, els xerpes tenen un pes màxim que aconsellen portar, cada agència és diferent, però ja és com una mica humanitària, perquè quan veus una persona que és més baixeta que jo, carregada amb aquells bultos, bueno, és que se't cau l'ànima. I llavors, com a màxim, porten 35 quilos, no? Llavors, el que sí que s'ha de procurar és portar el pes just i necessari, les coses justes i necessàries que necessitis. No portar més coses, perquè tampoc no les fas servir. Jo tinc l'experiència d'haver anat al Nepal ja una altra vegada i, per exemple, portar un tros de botiquín que era mig petate i no vam fer servir, gràcies a Déu, no vam fer servir res. O sigui, que ho vam fer servir per gent que ho va necessitar, però per nosaltres, per exemple, no. Llavors, doncs, amb això hem reduït el botiquín que portem, no? L'hem reduït perquè no cal tanta cosa. I llavors doncs has de portar roba d'abric, roba per tempesta, és a dir, com ha dit abans en Carles, un bon gore, un plomó, hem de portar el casc, l'arnès, i el material d'alta muntanya, les cordes, el piolet, bueno, totes aquestes coses que es necessitaran el dia que anem a fer el cim. Anem amb 9 portejadors, anem amb un xerpa, jefe, diguéssim, hi ha un subjefe xerpa també,
bé.
Saps? I després hi ha 2 portejadors d'alçada i un cap de l'expedició xerpa també. És a dir, bueno, en principi són 3 cordades de 9, bueno, 3 cordades de 3, que són 9 persones, i 2 que no pugen a l'Islam Peak se'n van a fer un trekking fins al camp base del Dobse, que és al costat de l'Everest. L'Everest té 2 cims al costat, el Dobse i el Dobse, però se'n van anar al Dobse. De moment molt bé. Dormim sempre en cases que es diuen lotges, però les lotges el que tenen és una habitació amb 2, 3, 5, 6 llits, però res més, no tenen res més, és a dir...
És cobert per dormir.
Un llit de fusta, el matalàs és dur com una pedra si és que tens matalàs, i bueno, ja està, no hi ha res més. A vegades tens sort si hi ha cortines o no, vidre sí que n'hi ha, però fa un fred que pela en aquelles habitacions. I llavors, bueno, tenen llum quan n'hi ha, perquè el Nepal té restricció de llum, llavors igual estàs menjant i de sobte et quedes sense llum. I llavors hi ha els menjadors comuns i el lavabo. El gran problema del Nepal són els lavabos. Són, bueno, bastant desastrosos. I ja està, o sigui, és les condicions bàsiques per tenir una mica de xupluc i prou. No menges, menja bé, per això, almenys. L'experiència que jo tinc a la zona de l'Annapurna es menja bé. Passes 10 dies o 15 dies menjant sempre el mateix, tallat a trossets o a llàmines, tenés, sempre és el mateix, però a part d'això ja està. El maco que té el Nepal és, bueno, és tot el paisatge, les muntanyes, la gent.
El temps és un aspecte molt important a tenir en compte quan es fa una muntanya d'aquestes característiques. Les expectatives que tenen d'entrada són bones.
Hi ha el tema del clima, que la fem a l'octubre, perquè és l'època que no hi ha els monsons. Per tant, les expectatives són que tinguem bon temps, que puguem veure totes les grans muntanyes de l'Himàlaia, Everest, Dama de Blanc, bueno, etc. Tot això sabem d'una expedició que ha marxat aquest temps i no han agafat massa bon temps, però bueno, normalment la gran majoria diguem que sí. Llavors, bueno, més o menys estem entrats, penso que físicament doncs, tots ho podem fer. I llavors, bueno, el grau de dificultat a l'Island Peak és el punt més dificultós. Veurem com està el gel o com està la neu, el temps, així és com el Mount Trekking, et plou o que sigui, i pots anar fent un Island Peak, si fa molt vent o així, doncs has d'oblidar-te'n, no? Vull dir, has de tirar enrere o ja no pujar si les condicions climatològiques, esclar, són 6.000 i pico de metres que allà t'hi pots quedar, no?
Teniu un dia o dos de març ja, no?
Sí.
Perquè, com et deia abans, el dia 30, en principi, tornem a l'Ugla, però podríem jugar amb un o dos dies, donat que el vol de tornada és del 2 de novembre. Sí, ja tenim aquí dos dies per, si la climatologia no acaba d'acompanyar, intentar fer el pic. Però, bueno, en principi la perspectiva és que sigui l'època de bon temps i poder pujar.
El viatge i l'aventura s'allargarà fins a principis de novembre, però després tindran una altra tasca, ensenyar-nos a la resta com els ha anat.
Els viatges realment els disfrutes quan els prepares, els disfrutes quan els fas i els disfrutes quan els expliques, no? Aleshores, evidentment, quan tornem, haurem fet moltes fotos, hem gravat vídeo, la idea és fer un muntatge audiovisual, que després doncs, passarem aquí possiblement el mes de març, aquí a darrere. Aquí
a la sala
banda,
de Bernat Martorell.
Sí, a la sala a l'altra banda del pati. I, a més, també tenim previst fer una exposició en fotografia, que, bueno, permanent aquí a Can Ramis, d'alguna manera, doncs, possiblement per Sant Jordi, coincidint amb el Premi Sant Jordi de Fotografia, destinem una part de l'exposició al tema del Nepal, al tema de l'expedició aquesta al Nepal. Bueno, bàsicament això suposo que també donar una mica d'ànimos, és un tema doncs, que el centre doncs, excursionista doncs també, bueno, és una activitat molt pròpia, a part de les altres activitats que es fan al centre, no?
És a través del Centre Excursionista Sant Celoni que es fa aquesta expedició a l'Island Peak, però a part de fer muntanyes d'aquestes dimensions, tenen moltes altres seccions adequades a tothom segons edats i estat físics.
Al centre sí que han fet expedicions doncs, aquestes tan maques, com doncs, fa un parell d'anys, doncs, van al Perú, al Tollarajo, a la Cordillera Blanca, es va fer cim. Fa uns anys més enrere vam anar doncs, a la Aconcagua, també es va fer cim. Entremig, una expedició petita que no va poder fer cim, però ja era un 8.000, el Gasser Brum, que bueno, va haver unes condicions climàtiques molt dolentes, inclús d'alguna altra expedició va haver-hi algun accident mortal. I de la nostra expedició, justament, un dels va caure en una esquerda de gel i bueno, vam poder rescatar així, però va sortir blau morat d'allà, realment, vull dir, una estona més i no ho explica. S'han fet expedicions a l'Alpamayo, s'han fet expedicions prèviament, una de molt nombrosa, al Kilimanjaro, l'any 2002. Aquesta vam ser doncs, prop de 30, vam ser 29 expedicionaris i va ser una expedició que tots els que hi vam poder estar doncs, recordem amb molta alegria i molta satisfacció, perquè dels que pensàvem pujar, perquè hi havia un parell d'acompanyants doncs, que ja van dir que venien acompanyants però que no pensàvem pujar, una altra persona que té problemes a cert nivell d'alçada degut a un accident que va tenir esquiant, i tal, dels 24 que pensàvem pujar, 23 vam fer cim. Vull dir que va ser... Quan les estadístiques parlen que el Kilimanjaro arriba a dalt el 50% de la gent que ho intenta, no? Vull dir que bueno, va ser una satisfacció. No? Realment, jo que vaig ser dels últims a arribar a dalt, quan vaig veure tota la colla allà, és que la veritat és de les emocions més fortes que he tingut a la meva vida, eh? Una alegria per dintre, allò... Va ser algo fantàstic, va ser tot molt maco. Prèviament havíem anat al Topkal, al Marroc, prèviament havíem anat al Mont Blanc, i l'any 2005 hi vam repetir, un altre cop al Mont Blanc. Això a part de al Mont Blanc, a nivell particular, doncs hi ha hagut gent que pel seu compte ha anat. També per ell van anar al Cerví, que és un cim que hi ha també molta dificultat, també van fer cim. I, bueno, vol dir que s'han fet moltes activitats d'aquest tipus. Però bé, això ja és una mica lo gros, no? Lo ja de dalt de tot. Llavors, al centre, bueno, hi ha el grup d'escalada, el GAE, que també fa coses molt maques i realment hi ha escaladors molt bons i que han fet coses molt dificultoses. Després hi ha el grup, a part d'aquestes activitats que ara fem, que estem dient de les expedicions, normalment som la gent de muntanya i alta muntanya. Alta muntanya, doncs, va haver-hi una colla que durant uns anys dels quals algun és el Ramon Jiménez, van fer els 212 3.000 del Pirineu en un plaç d'uns 3 anys. Van fer tots els 3.000 que hi ha al Pirineu com a repte d'aquests importants. Fem sortides ja tornant una mica, anant cap al calendari normal que estem fent al centre. Doncs normalment cada mes fem una sortida d'alta muntanya, sigui alpinisme o sigui alta muntanya, doncs així estiuenca, així. També hi ha les sortides de muntanya que són bastant més assequibles. Una persona mínimament entrenada les pot fer normalment. I fem una sortida a cases també. Faig un parèntesi, també fem sortides caminades gastronòmiques.
També, o sigui que... boníssimes.
Acabem amb un dinar en un restaurant, no?
Sí, sí.
Això és caminar com... fins al restaurant.
Sí. No? Sí. Fem caminades
molt
tot el dematí, no? I aleshores doncs, anem a dinar en un restaurant. Hem fet sortides per allà al sud del Plana Vic, vam anar a Santa Maria Besora, vam anar al rei del bacallà, que dius, el bacallà sembla més de mar, no? Però no. Llavors, d'antigament, les trenques de bacallà salat i així, doncs a muntanya, era un plat també de muntanya, el bacallà, no? I vam fer una sortida molt maca i vam anar allà. I en fem un parell a l'any, d'aquestes. La primera que vam fer va ser molt bona perquè, a més, va haver-hi sorpresa. Vam anar per aquí a Montseny, però, bueno, la primera vam esmorzar i després, en plan sorpresa, vam treure dos termos grossos per tothom de xocolata desfeta. Va dir que, bueno... Llavors vam anar cap a una roca que es diu el Cigaló i allà bueno, vam treure pasta, galetes i vi dolç, no? I llavors vam acabar a l'Avet Blau, al restaurant l'Avet Blau. A dinar, bueno, va ser...
Una sortida gastronòmica.
Aquestes, que ja tinc una mica parèntesis, però en fem només dues l'any, d'aquestes. Després feia el grup de senders, que així fem, seguim un sender per etapes, no? Hem fet senders molt llargs, com per exemple el Camí dels Nyerros, però cada diumenge una etapa, vas fent cada diumenge una etapa, i moltes vegades hi ha dues opcions o tres. O sigui, l'opció llarga, que és la completa, l'opció curta, que és fer només a part de l'itinerari, llavors l'autocar ve a buscar o et deixa més endavant o et ve a buscar un tros abans, no? I llavors també hi ha la tercera, de senders que no es pot fer totes les sortides, però bastant sí, que és la turística. Són els que ven només per anar al poble que comencem o que vem, i mira, van a veure monuments, fan cultureta i au, i van fent. Després, sota senders, llavors hi ha el grup de, que diem de natura, també fem una altra sortida, que són, normalment són matinals, però també en fem alguna de dia sencer, eh? Són les més, un ritme més lent, més assequible, i és per la gent, per exemple, que no hagi fet muntanya, o no hagi caminat, o no camina habitualment, és el que li recomanem que comenci provant a venir una de natura. Evidentment, no exigim ser soci al centre per venir a les nostres activitats, tot i que per el mòdic preu anual que paguem, que és de 30 i pocs euros, anuals, aleshores normalment tothom acaba fent-se i se sent molt integrat i tothom bé, no? Al final. A part d'això, hi ha tota la vessant cultural que tenim, que són doncs, les exposicions fotografies, el concurs Sant Jordi de fotografia, els cicles d'audiovisuals, també fem cursets doncs, d'alpinisme, cursets d'escalada, cursets d'excursionisme, esquí,
sí, exacte. Esquí de muntanya.
Sí, aquest any vàrem fer el primer i bé, va ser un èxit, també.
Intentarem repetir-ho aquest hivern, un altre curs d'esquí de muntanya que ha agradat molt. Mm-hmm. Això de poder esquiar sense pagar forfet és molt interessant.
Aquest any també s'ha posat una nova secció en funcionament, que és la dels nens, que són sortides pensades per pares que tenen nens petits. I llavors, bé, una de les darreres va ser un cap de setmana en un càmping i vaja, s'ho van passar, bomba, els nens, els pares una mica pobres que desesperats, però la sortida va ser genial i, bueno, de fet s'ho van passar molt
ruta,
bé,
eh?
Van fer una miqueta de ruta i llavors, bueno, doncs varen anar al càmping a dormir, a la piscina, a jugar i tot. Home, és un centre que té una vessant social molt àmplia i que tothom que vulgui provar-ho hi té cabuda. I de segur que s'ho passa bé, perquè realment és un grup molt obert i és un grup amb molta gresca, vull dir, a tots nivells, tant els que són més grans com els més joves com els més petits. Llavors, doncs, qui tingui ganes de conèixer l'entorn o la natura, doncs val la pena que s'apunti. Que vingui, que ho provi.
A banda d'això, intentarem fer sortides a fer cim per esquiant amb els esquís.
Esquí de muntanya.
anem a veure si consolidem aquest nou grup.
Home, és una vessant que et permet conèixer la muntanya invernal i arribar on moltes vegades no pots arribar ni amb raquetes ni amb grampons, vull dir, solament hi pots arribar amb esquís. I clar, és un gustasso. Sí, trepitges la neu tu per primera vegada,
no arribaran.
O caus i t'hi tiren o el que sigui, però realment és una experiència molt, molt maca.
Si esteu interessats en formar part del Centre Excursionista Sant Celoni, us podeu apuntar al carrer Sant Antoni, davant de la cuina de Can Faves.
Recordar que estigui interessat en conèixer o tenir més informació, pot passar pel centre els dimarts i els dijous, de 7 a 9 de la tarda, aquí al carrer Sant Antoni, davant de la cuina de Can Faves, i l'informarem, li donem alguna revista. Tenim un butlletí que està molt bé, que l'Ester fa una obra d'art amb aquest butlletí informatiu, que és mensual o bimensual, depèn dels mesos, i que, bueno, que tota la informació de les activitats que fem, i també hi ha uns apartats que diuen el com us va anar, que realment explica a la gent, especialment els nous que ven per primera vegada, segona vegada, ens fan quatre ratlles i expliquen com les sensacions que han tingut una mica, doncs, de la sortida aquesta que han fet i tal, no? Llavors, a la revista aquesta, bueno, els que venen allà, doncs, els donem alguna revista, els informem bé i tal, i, bueno, i els expliquem, doncs, si volen participar en una activitat, doncs, bueno, què han de fer i tot això, no?
És accessible la revista amb la ressenya de totes les sortides i els itineraris i tot per internet a la pàgina alcesc.org. alcesc.org. Allà trobareu el calendari de sortides i la ressenya de com anirà aquesta sortida, com inscriure's i com participar.
I fotografies.
L'excursionisme, a part de la part vessant esportiva, també té aquesta vessant que ara m'hi ha fet pensar la Marta al dir-ho, no? Que és una mica de fer país, també, no? Aleshores, doncs, coneixent el país realment, com més el coneixes, com més recolzarem, com més se'n desfem, com més muntanyes pugem, realment més valorem el país, més valorem el que tenim aquí, i que, bueno, doncs, realment és una manera de fer país, de conèixer país i de, bueno, poder-ho transmetre, doncs, a la gent que coneixem i tal.
Tens uns indrets espectaculars. I no solament això, el fet de sortir, de caminar junt amb altra gent, al parlar, el companyerisme que hi ha dins de les sortides, doncs això et permet també, jo penso que un creixement personal important. Tant, i jo penso que et referma uns valors clàssics que ha tingut sempre el muntanyisme, no? Que és el conviure amb la gent, el respecte, el fer colla, l'anar tothom a una, a valorar l'esforç que fas i la compensa que té, perquè els dies que te'n vas a fer un cim molt alt, que estàs destrossat i rebentat, quan arribes a dalt, bueno, hi tornaries, se t'ha passat tot, i quan veus tot el que t'envolta i l'esforç que ha fet tothom i que tothom està dalt, doncs això et dona una sensació que és difícil d'explicar, però que t'omple molt i que és el que et fa tornar-hi. Però jo des d'aquí sí que voldria donar, bueno, un record especial al que ha estat el cap d'Alta Muntanya, en Jaume Domènech, que s'està recuperant d'un accident molt greu que va tenir fa 3 anys. Però que ell va ser, juntament amb en Jordi, que, bueno, va morir, van ser dues de les persones que jo penso que varen fer que el centre, amb tota la qüestió d'alta muntanya, fes un pas endavant importantíssim. I que sempre que estem a dalt d'un 3.000 els recordem els dos. Això sí, al president, que és entranyable per tots nosaltres, una figura entranyable dins d'aquest centre, i que penso que bon èxit de tot el treball que s'està fent és gràcies a gent com ells.
L'Esteu Montrobà, per dir que no sàpiga.
Esperem que l'expedició a l'Island Peak tingui tots els astres al seu favor i que sigui tot un èxit. Fins a la tornada.